L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola a tothom. De nou tornem a ser aquí, com cada dimecres, a l'habitació dels pares. Aquest espai tan vostre, tan nostre. Bé, tan... no sé com qualificar-lo. Íntim, comunicatiu, que hem anat creant dimecres rere dimecres. Però, bueno, d'alguna manera intentar... sense gaires pretensions, però intentar doncs, ajudar-vos amb tot aquest procés que a vegades ens sembla tan dificultós que és ser pares o mares. Avui tenim un altre programa d'aquests una miqueta especials. Avui no hi ha pares i mares convidats, sinó que hi ha especialistes en matèria convidats. Em fa especialment il·lusió aquest programa, perquè penso que podrem debatre preocupacions que, segons diuen les estadístiques, entre un 5 i un 10% de la població infantil, els alumnes que van a l'escola, sobretot a primària, doncs pateixen i que els pares d'aquests alumnes hauran sentit alguna vegada tots els noms que avui utilitzarem. Un dia vam parlar de fracàs escolar amb professionals de l'educació, un altre dia vam parlar de noves tecnologies també amb professionals de l'educació, sempre potser des d'un punt de vista de més d'adolescents, de nens més grans, de secundària. Avui treballarem o parlarem de trastorns d'aprenentatge. Sabeu que em costa dir coses negatives o parlar de temes negatius, però penso que és important i sobretot des de primària, la base, des d'on comencem a aprendre, des d'on comencem doncs, a formar-nos com a alumnes, com a persones. I em fa especialment il·lusió pel fet de que és important reconèixer que a vegades dins del gruix de l'alumnat hi ha nens i nenes que han d'aprendre o necessiten aprendre de manera diferent a la resta, perquè sempre hem dit que cada nen és diferent, però a més plantegen una sèrie de problemes que no tenen per què ser importants, però sí que dificulten el seu procés. Quan dic importants em refereixo a que no són problemes de malalties, de diagnòstics greus, severs i llargs, però en canvi sí que són diagnòstics dificultosos que si no els fem, si no els treballem i a més no aconseguim una bona relació amb l'escola, sí que això es cronificarà, sí que es farà més llarg i dificultarà moltíssim, moltíssim, moltíssim el pas d'aquests nens pel que és l'educació obligatòria. Aquestes dues paraulotes, no sé si seran dues o seran més, al principi la idea és trastorns d'aprenentatge. Jo aquí englobaria dos grans trastorns que potser són els que més coneixem i els que més ens sona, perquè últimament doncs n'estan sorgint més, el per què doncs no acabem de saber-lo. Bueno, sí, després potser intentaré desglosar una mica el per què ara hi ha més nens diagnosticats amb dislèxia o amb trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. Segurament són paraules que tots heu sentit i a més, com tantes vegades dic, amb psicologia i amb psicopedagogia o pedagogia, molt del nostre llenguatge tècnic acaba traspassant el carrer i s'acaba sobreutilitzant i, per tant, perdent la identitat pròpia d'aquella paraula. Últimament sentim moltíssima gent dient és que aquest nen és hiperactiu, referint-se a aquesta hiperactivitat com un problema. I hem de començar a aprendre a diferenciar que una cosa és patir trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat i l'altra és una qualitat de personalitat, un excés de moviment, un nen inquiet, un nen divertit, un nen que busca, que vol experimentar i que per tant es mou, és belluguet, xinxeta, seria el nen que és hiperactiu com a tret de personalitat, però no com a trastorn. També el tema de la dislèxia és algo que ens sona molt. Comencem a tenir molts companys amb fills que se'ls diagnostica dislèxia i fins i tot la nostra generació. Recordo que l'altre dia ja em van fer dir l'edat que tenia i justament avui hi ha una convidada causant d'haver hagut de dir l'edat que tenia, això, 35, 36, 40 anys, ja tenim amics que quan eren petits ja van començar a dir-los que tenien dislèxia i per tant penso que és important centrar una mica què volen dir aquestes paraules i a què es refereixen acompanyada d'altres professionals de l'àmbit de l'educació, no només des del punt de vista doncs, dels psicòlegs, tant clínic com escolar. La primera reflexió que sí que m'agradaria no deixar-me-la i fer i inserir moltíssim en ella. A més, l'altra convidada que tinc aquí va assistir amb mi a aquesta conferència i sap que em va fer molta il·lusió sentir aquestes paraules d'un conferenciant tan important com el cap de psiquiatria de l'Hospital de Can Ruti. Últimament estem sobrediagnosticant casos de dislèxia i de trastorn per dèficit d'atenció, sobretot per dèficit d'atenció. Què vol dir sobrediagnosticant? Doncs que els professionals del meu ram, psicòlegs, neuròlegs, pedagogs, psiquiatres, estem utilitzant en excés aquest diagnòstic, estem posant aquesta etiqueta massa ràpid, sense plantejar-nos que moltes vegades el trastorn per dèficit d'atenció pot venir enmascarat o es pot assemblar molt, per exemple, a un trastorn emocional com una depressió infantil. I com que és fàcil, entre cometes, el tractament que suposa un trastorn per dèficit d'atenció, perquè es basa principalment en una medicació i aquesta medicació sembla solucionar moltes coses que en realitat no soluciona, no aprofunditzem més i directament, com si es tractés d'una moda, posem l'etiqueta de trastorn per dèficit d'atenció. M'agradaria reflexionar sobre això perquè penso que és important. S'estan dient que hi ha entre un 10 i un 12% de nens susceptibles de ser diagnosticats per dèficit d'atenció a les nostres aules, a cada aula, és a dir, es convertiria en uns 5-6 nens per aula. Jo, sincerament, em costa molt creure que hi ha aquesta taxa de dèficits d'atenció tan alta. Jo penso que moltes vegades ens equivoquem en aquest diagnòstic i que a vegades són processos d'angoixa, a vegades també són processos depressius, a vegades tenen molt més a veure amb inquietuds conductuals arrel d'un malestar més emocional del nen que provoquen molts símptomes que s'assemblen al trastorn per dèficit d'atenció. Faig aquesta diferenciació perquè penso que és important, perquè ja és prou greu el trastorn per dèficit d'atenció i a més és prou important la medicació que s'utilitza i el tractament que s'ha seguit tant familiar com individual a nivell psicològic i a nivell pedagògic com per caure amb la facilitat d'aquest diagnòstic i jugar-nos a medicar o a treballar amb un nen d'una manera determinada equivocant aquest diagnòstic, perquè si no és un trastorn per dèficit d'atenció i és una depressió, el que estem aconseguint és amagar aquesta depressió i no treballar-la i al final segurament repercutirà més endavant amb aquest alumne. I de la dislèxia, a mesura que anem parlant també aniran sortint cosetes. Perdoneu per haver-me posat sèria, però realment és un tema que em preocupa bastant. Amb la dislèxia ja ho veureu, que jo tinc una visió molt positiva de la dislèxia. Hi ha moltíssima gent que la té i que anirem fent unes reflexions i a vegades intentaré fer saltar una miqueta la xispa entre nosaltres, perquè bé, ja anirem desengranant una mica el que és la dislèxia, però ara està sortint un corrent relacionat amb el que havíem comentat de les noves tecnologies, que diu que potser el problema amb aquest augment de dificultats en aprendre la lectoescriptura, que seria una mica el resum del que és de la dislèxia, és molt més que això, però després ja entrarem en matèria, vindria potser perquè el camí pel qual aquests nens estan aprenent no és el que necessiten, i enganxo amb el programa que parlàvem de Digital Natives, sinó que estem donant en aquests nens metodologies antigues que ells ja no els hi serveixen i que aprenen d'una altra manera. I a part, aquest corrent apunten que el dislèxic fins i tot podríem considerar-lo com algú que té un do. I de fet, ja allò per obrir una mica el debat i deixar-vos-ho anar, ja s'ha parlat diverses vegades de que probablement genis de l'alçada com l'Albert Einstein o el Thomas Edison o artistes com el Leonardo da Vinci o fins i tot el propi Walt Disney possiblement eren dislèxics. I que no només eren genis, o van arribar a ser genis possiblement gràcies a aquesta dislèxia, és a dir, gràcies a aquesta dificultat, i que això és el que els hi va donar una mica a obrir ments i a mirar les coses des d'una altra perspectiva, i per tant també m'agradaria indagar el debat de sobre si l'hauríem de considerar un trastorn o bé un talent innat, i que som nosaltres els que no sabem aprofitar aquest talent. Ja veurem el perquè el tema d'aquest talent. Dit això, com sempre, després d'haver-vos posat una mica en antecedents, no em voldria allargar massa perquè hi ha gent a la taula que ens poden aportar coses molt, molt, molt bones sobre aquest tema i m'agradaria que avui participessin elles, us les passo a presentar. De fet, es presenten elles com sempre i bé, deixeu-me els dir que moltíssimes gràcies per ser aquí una de nou.
Sí, una altra vegada torno
una altra
a ser
vegada.
Aquí. Sí. Doncs soc la Laia Hierro, treballo al Cor de Maria com a mestra, soc psicòloga i m'interessa molt aquest tema perquè precisament l'últim any de la carrera vaig estar treballant a Fundació Dana, és una fundació sense ànim de lucre que treballa amb nens amb TDAH. Llavors vaig poder veure realment tot el que comentaves, no? La sobrediagnosticació que hi ha d'aquest trastorn i el poc que es coneix realment els casos, no? Perquè hi havia nens amb una problemàtica importantíssima que havien estat divagant els pobres durant molts cursos escolars i que fins que van anar a donar amb què tenien, ja havien perdut, no?, molts aprenentatges. I és veritat que cal una formació tant per part dels pares com per part dels professors, dels mestres. Sí.
I aquí sí que saludo per primera vegada a la persona que tinc a la meva esquerra, perdoneu si m'equivoco amb la dreta esquerra, perquè un dels símptomes de la dislèxia és la lateralitat. Jo no soc dislèxia, però no tinc la lateralitat del tot definida.
Hola, bona tarda, soc l'Imma Blanxer, treballo a l'escola La Bet Roig, estic a càrrec de l'aula d'educació especial i soc pedagoga.
Moltíssimes gràcies per venir, Imma. Bé, doncs realment has encetat, Laia, un tema que jo crec important, no? Que és el que comentàvem, la sobrediagnosticació dels trastorns per dèficit d'atenció. Vosaltres, com a professionals que esteu a l'aula, amb aules d'especial, aula també
ordinària
i especial, què us sembla quan es parla de xifres? Perquè us acompanyo, eh? Diuen que entre un 10 i un 12% de nens, però no diuen, és a dir, pels nens que hi ha avui en dia diagnosticats a les aules amb TDAH, diuen que hi ha entre un 10 i un 12% de nens amb TDAH i entre un 5 i un 7% de nens amb dislèxia.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no? És impacte.
Clar, és que, com tu deies, són 5 nens per aula.
Ah,
clar, jo no m'hi he trobat, tampoc.
No, i potser, doncs, caldria anar acotant una miqueta més.
O sigui, el trastorn per TDAH, no?, per dèficit d'atenció, és una disfunció en una part del cervell, del lòbul frontal. Per tant, que tots aquests nens tinguin aquesta lesió, el lòbul frontal, d'una mala connexió, no?, entre les neurones, qui ho ha mirat, no?, qui ho ha diagnosticat, això, clar. Per diagnosticar un nen amb TDAH hem de fer unes proves neuronals, vull dir, falla la transmissió, no falla la transmissió, qui ha diagnosticat aquests nens? A 5 nens d'una mateixa classe. Vull dir, és que són xifres, per mi, molt elevades.
Molt elevades.
Sí que és veritat que a les aules observem i veiem nens més moguts, més inquiets, però també cal veure en quin entorn es mouen, com, no sé, no, com estan vivint a casa. A vegades hi ha problemes a nivell familiar i això fa que els nens actuïn de determinada manera. No cal encasellar-los, no?, amb el dèficit puntual de TDAH, no?, per exemple. Cal ser molt cauts, no?, en aquest aspecte, jo penso, i intentar reconduir i mirar, no?, parlant amb la família, esbrinant què passa a casa, amb els pares, si fan activitats a fora a l'escola, perquè moltes vegades ens trobem nens que se'ls ha diagnosticat de TDAH, però que tenen una capacitat d'atenció per segons quines activitats, que clar, que et fa dubtar, no?, realment, de que sigui un TDAH o no, perquè el dèficit d'atenció, com tu deies, si aquesta petita lesió, doncs afecta a moltes àrees, no només a una àrea concreta.
De fet, has tret el tema de la Fundació Adana, convido a tots els pares que ens estiguin escoltant i que tinguin una sospita o que se'ls hagi començat a dir que pot ser que el seu nen tingui trastorn per dèficit d'atenció, que visitin la pàgina web de la Fundació Adana. Posant Adana al Google us surt, jo exactament l'adreça no me la sé.
Sembla que és .org.
Sí, és però... .org. Jo diria que és .org perquè és una fundació sense ànim de lucre. Justament remenant coses, buscant coses, l'altre dia a la pàgina web de Fundació Adana em va cridar molt l'atenció. Mireu, no m'ho vaig apuntar, em sap greu, aquestes coses a vegades te les has d'apuntar, però que sortia una reflexió, de fet és un llibre que s'ha editat, d'una psicòloga, la qual es preguntava, nens malcriats o trastorn per dèficit d'atenció? És a dir, el que ens venia a dir era, hi ha trastorn per dèficit d'atenció, sí, però aquesta sobrediagnosticació ve donada perquè el que hi ha són nens malcriats, nens consentits, nens sense límits, nens insegurs perquè no tenen límits, i com que són insegurs, són belluguets, són inquiets, els hi costa concentrar perquè no se senten bé amb ells mateixos. I aleshores una mica em va semblar una reflexió molt interessant i procuraré recuperar el nom del llibre tant a nivell per professionals com a nivell per pares, perquè em va semblar una reflexió fins i tot molt bona de cara als pares. És a dir, posem-nos-hi, perquè al final estem medicant a uns nens que no necessitarien aquesta medicació. Diferencio, eh? El nen que té trastorn per dèficit d'atenció la necessita. Vull diferenciar, no és dolenta la medicació si es necessita, i funciona, i va bé, i els hi donen ajuda, i els relaxa, i els ajuda a superar els fracassos. Però si no són trastorns per dèficit d'atenció, per calmar el nen, potser el que fa falta és que els pares s'hi posin, no? Compartiríeu potser una mica aquesta sensació de que com que els símptomes del dèficit d'atenció s'assemblen molt al nen sense control. Podria estar aquí el problema d'aquesta sobre...
Jo penso que sí. Moltes vegades, havent parlat amb pares, et diuen, sí, és que a casa costa molt posar normes, costa molt posar límits, fan una mica, entre cometes, el que volen, no?, perquè no sabem què fer amb ells, no? De dir, doncs, des de petits heu posat un horari per anar a dormir, no, van a dormir quan volen. O sigui, ells mateixos mateixos, vull dir que no saben on anar, no tenen unes pautes, no tenen uns límits clars, i això fa que una mica quedin desbordats, no? I llavors, com que el control aquest a casa costa de dur a terme, doncs suposo que a l'escola se'ns demana que allà els marquem, i bé, és on t'atopem una mica, no? Perquè realment costa.
Jo, si us sembla, us dic 9 símptomes, val? Que podrien presentar els nens. Anem-nos a centrar ara, sí, ja, amb el que és el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. Quan jo dic aquests símptomes, ajudeu-me, de fet, perquè vosaltres també són símptomes que són conductes molt normals amb nens.
Sí, tots els pares ara. Ai, que m'heu
tots els pares. Ah, per això també, a mi, des de que em van proposar fer el programa de ràdio, em feia molt de por entrar amb els trastorns, perquè és una cosa que potser que tothom s'esveri, no? Aleshores sí que, això, ajudeu-me molt a contextualitzar, és a dir, són conductes que molts nens fan i quan parlem que són símptomes és perquè són conductes exageradíssimes, que comparades amb els altres nens es produeixen d'una manera molt més bèstia, amb molta més continuïtat en el temps i per tant, sobretot, no vull imaginar-me pares agafant una llista i apuntant totes les conductes i després dir, el meu fill té trastorn per dèficit d'atenció. Sempre des de l'exageració. Fins i tot com que nosaltres, sobretot vosaltres esteu en el món de l'educació, si podeu posar exemples d'algun alumne que us vingui al cap, allò, tranquil·lament, que us vingui al cap per poder escenificar i que quedi clar que estem parlant de casos de conductes extremes, potser també aniria bé, no?, ajudar a il·lustrar. Per exemple, perquè un nen tingui TDA, o sigui diagnosticat de TDA, ara el llenguatge m'ha jugat una mala passada, un nen no ha de tenir, sinó que ha de ser diagnosticat de TDA, de les 9 símptomes que us diré a continuació, n'ha de presentar almenys 6 amb una freqüència, és a dir, que faci com a mínim més de 6 mesos que els presenta aquests 6. Si no és així, repeteixo, podríem estar confonent una depressió infantil perquè també cursa, és una paraula molt tècnica, cursa, no? Però també presenta els mateixos símptomes que es pot presentar aquí. Per tant, almenys 6. Si n'hi ha 5, ja no és un TDA. El primer, li costa moltíssim seguir les instruccions tant dels mestres com dels pares, és a dir, quan tu dones una instrucció, el nen no la segueix. I estaríeu d'acord amb que el
que és el treball autònom és el que li costaria, no? Tot ha de ser seguit pas per pas i a poc el treball immediat, no? Doncs ara fes això,
tot
després
molt portat,
allò, sí, el treball autònom, diguéssim, els hi
costa. Tenen molta dificultat per mantenir l'atenció fixa en activitats de treball o de joc, tant a l'escola com a casa. És a dir, no val dir que això també és un punt de referència, no? No val dir. A casa està molt atent i pot estar atent i és a l'escola que no està atent o al revés. És a dir, aquesta manca de poder mantenir l'atenció ha de venir donada als dos espais.
Exacte. O sigui, seria el típic nen que inclús a la classe d'educació física perd el fil del joc que van a fer. I no només és a classe de matemàtiques que perd com es fa una operació, sinó també a la mateixa classe d'educació física perd el fil del joc. I a casa igual.
Exacte, i no és capaç, per exemple, de quan jugar un partit de futbol, no? De seguir les normes de tot això, vull dir,
se li escapa,
no? Una mica. I
ara en ve una que normalment els mestres, vosaltres que sou mestres d'educació especial, segurament és un potser que es queixen més, no? Perquè va molt lligada als hàbits, que és el perd les coses necessàries per realitzar les activitats en l'escola i a casa, és a dir,
realment sí, sol ser força caòtic, sí. No? Amb tot, amb el material, no sap on ho té, perd l'agenda, avui la porta, demà no, s'oblida el llibre que havia de dur, no sap el que ha d'agafar realment, però en plan molt exagerat,
molt exagerat.
A veure, tots ens podem trobar una vegada, no?, que ens oblidem l'agenda, només faltaria,
sí.
No?
Sí, no, i a més, és justament el que dèiem abans, que són símptomes que el nen malcriat, aquell que li han fet tot, el que li preparen la motxilla i que és, bueno, és un patxo content i que, clar, ell perquè s'ha de preocupar, també li passa, però clar, només li passa això, és a dir, totes les altres coses no són tan escandaloses i, a més, potser el primer que ens fa obrir una mica els ulls és quan repetitivament durant primer i a segon, la mestra de l'aula ordinària ens ve i ens diu: és que aquest nen és molt despistat perquè s'ho deixa tot, el calaix el té desordenat, i el, no? És el primer símptoma d'alarma que...
Sí, és així, és així.
Estaríeu d'acord, vull dir, us heu trobat.
Queda ben retratat, sí.
Sembla que no està atent, sembla que no ens escolta, sembla que passa de nosaltres, sembla que...
Sí, ho sembla, però realment, a vegades, quan li preguntes, sap de què li estàs parlant, no?
Sí, té com connecta i... Ah, sí, i dius, oi, sí, semblava que no m'estaves escoltant, que no hi eres, no? I sí, que sap respondre algunes preguntes o... que té com la mirada a vegades, no?, una mica divagant, no?
Que a més, la frase dels pares amb nens amb trastorn per dèficit d'atenció, una de les que et diuen és que no m'escolta, li he de dir 20 vegades, l'he de cridar pel seu nom, està a la seva habitació jugant a no sé què i no m'escolta. I aleshores la següent reflexió que et fan és: si no té atenció, com pot ser que estigui tan concentrat en no escoltar-me? I diu, no, perquè és que sembla que no t'escolta, el que passa que ella està fent altres coses més importants en aquest moment, però sí que et sent. I fins i tot molts pares han visitat, s'han fet audiometries pensant, bueno, igual és sord perquè el crido 20 vegades i li mano 20 vegades. Clar, que es barregen no saber complir les instruccions, el fet de que sembla que no t'escolti, amb moltes coses, no? Aquesta haurem d'afinar-la, eh? No se'n dona compte, no es fixa amb els detalls. A mi aquesta em costa, moltes vegades, trobar-la.
És que depèn, eh? Perquè a vegades algun tema que per ell, per lo que sigui, no? Jo recordo el cas d'un dels nens de la Fundació que li agradava molt els dinosauris. I d'això se sabia tot, tots els detalls de qualsevol tipus de dinosaure que... I en canvi, altres coses, pues sí que era com que, ostres, portaves ulleres? Sí. Pues si portes amb mi un mes i no t'havies adonat que portava ulleres, no? Sí. Cosa així, sí. Alguna cosa així més... Clar, ell, per exemple, aquest tema, pues, el tema dels dinosaures era com, no sé, era el seu hobby, passava tot el dia buscant coses a internet. Això sí que sabia molt. Ara, de coses que potser tu les veus a simple vista, no? Pues, se li passaven totalment desapercebudes.
També és veritat que vull recordar que els nous símptomes que estic dient és pel trastorn per dèficit d'atenció sense hiperactivitat, el que nosaltres denominem pur, que també és el que costa més de veure, no? Perquè no hi ha una activitat molt bèstia, sinó que és ben bé són sensacions que tens, no? I potser és el que també es descobreix més tard, fins a quart, cinquè, no?
Sí. I són nens que poden passar desapercebuts a vegades a l'aula, no?
Sí, perquè a vegades també es confonen molt amb nens tímids, sí, que no participen, sí, a l'aula, sí, que estan com... Clar, tu et fixes sempre en aquell que aixeca la mà o aquell que sí que es mou molt, però un nen que està a la classe com que a vegades dius, ai, sembla que no hi és, doncs sí, passa desapercebuts, són més difícils de diagnosticar.
De diagnosticar. No? És el típic cas de que arriben a cinquè i de cop les notes comencen a baixar i dius, què està passant aquí, no? I és perquè realment ells a classe no molesten, no s'aixequen, no...
Sí, exacte.
I potser és el més dificultós. Sembla desorganitzat, també sempre estem parlant de sembla, perquè realment ells no són desorganitzats, ells tenen el seu ordre. Però clar, és un ordre completament diferent al nostre. Aleshores, semblen desorganitzats, això, el caos aquest de calaixos, no? Vosaltres deveu haver vist calaixos.
Sí, sí. Fulls barrejats, bé, estotxos que els hi fa, cada dia perden el llapis, o la goma, el que sigui. Sí, sí, sí.
L'oblit també seria... L'oblit seria una altra característica molt, molt potent, no?, d'aquests nanos.
La carpeta, allò de la carpeta amb separadors, és una cosa que no...
Que no els hi podem posar.
No.
Molt bé. I que es distreu amb moltíssima facilitat, allò típic. És que veus una mosca i et distreus. Però molt exagerat, repetim. Jo crec que sí que és important que és molt exagerat.
I que sigui reiteratiu, sobretot.
Exacte.
Que sigui...
Gràcies, és veritat, reiteratiu. Anem als símptomes de TDAH amb hiperactivitat o impulsivitat, que aquest és el que ens crida molt l'atenció i que possiblement sí que és el més fàcil de veure, no?
Sí, sí, tens un nen a la classe que s'està aixecant.
És inquiet.
5-6 vegades, sí.
Corre o s'enfila inapropiadament, és a dir, te'l pots trobar damunt d'una taula quan no toca, no?
Tira empentes. Molesta els companys.
No pot jugar amb silenci. Sons com... I estan treballant i el cop a la taula,
els bolígrafs van sortint.
Respon sense esperar.
Sí, el torn de paraula, la impulsivitat aquesta...
Pujar la mà...
S'anticipa, no? És aquesta anticipació, no? Aquest no poder esperar, no?
La mestra també s'ho ha de prendre com aquest nen, com un acte, no? Fins que no saps que el que està passant això és potser també una mica impertinent, perquè estàs plantejant la pregunta i ja tens un nen que ni tan sols aixeca la mà i ja està contestant.
Sí, clar, en principi sí, no? Però llavors, quan vas observant que tots aquests trets que va manifestant doncs conflueixen doncs, perquè doncs, hi ha uns determinats aspectes, no?, que tenen a veure amb la impulsivitat, doncs després intentes, no?, de dir, retenir-lo, no?, de dir, doncs, un moment, ara et tocaran a tu. Quan torna a haver-hi una altra pregunta, doncs el deixa ser el primer. Una mica anar intercalant, no?, els moments d'espera i els moments que ell es pugui manifestar tal i com és, no? Si convé i ha d'anar a fer una volta al pati, doncs qui vagi. Si té un moment de... Perquè realment hi ha nens que és que necessiten sortir sortir de l'aula, no? No poden estar tota l'estona a la classe.
Sí, jo recordo que quan vaig estar aquí treballant, se'ns aconsellava molt que, per exemple, fossin els típics encarregats de repartir els fulls, de portar els colors a les taules, no? Perquè aquesta inquietud motora que ells tenen, pues, la poguessin desfogar-se d'aquesta manera. En comptes de tindre els típics encarregats, doncs que un sempre fos ell.
Uh-huh. Ho apuntàveu vosaltres mateixes, eh? Genial això d'estar rodejada de professionals del tema, perquè van dient tots els símptomes, és a dir, aquesta no poder-se estar quiet, aquest neguit, aquest no poder estar assegut, aquesta necessitat d'aixecar-se seria un altre símptoma, el fet d'interrompre les persones, el que comentàvem abans amb la mestra, no? És a dir, ser incapaç d'esperar el seu torn de paraula, sinó automàticament allò que pensa ho deixa anar, el fet de parlar massa.
Sí.
Són nens que parlen molt.
Sí, sí, perquè aquesta impulsivitat també tenen coses a dir sempre de tots els temes que surten a la classe, no? És un... Mm-hmm. Poden dir de tot alguna coseta.
Mm-hmm. I també hi ha sortit la dificultat d'esperar el seu torn, no? És a dir, és incapaç de mantenir la mà aixecada esperant que li toquin ell, posar-se primer a la fila, no?
Això
també
sí.
Són nens que no entenen que han d'esperar.
Sí, sí.
Vull dir, i aquí és on ve doncs, aquestes baralles, aquestes...
Si convé tirar una empenta per ser el primer, m'emporto el que tinc, a tots els que tinc per davant és igual, perquè jo he de ser el primer, no?
Sí, sí. Com es tracta? És a dir, hem parlat del diagnòstic. Qui diagnostica un TDAH? Ens podem quedar només amb una suposició? És a dir, ens sembla que aquest nen té un TDAH.
Clar, o sigui, la veu d'alarma tant a casa com a l'escola, no? I els pares, sobretot, doncs, han de ser conscients de que si des de l'escola se'ls està dient, ei, aquí tenim un problema, no? Anar al metge que li correspongui. Uh-huh. Perquè molts cops hi ha sobrediagnosticació i també hi ha pares amb els ulls d'embenats. De no vull veure què és el que té. Uh-huh. Clar, estem parlant ja del nom aquest que deies tu, lleig de trastorn.
Uh-huh.
Llavors, quan un professor dona la veu d'alarma, ei, que aquí hi ha unes conductes que em fan pensar en... Molts pares, no?, aquesta reacció de no el portem a veure si la cosa desapareix, no? M'ho trec de sobre.
I cola.
Sí, i cola, no? A veure si és aquesta professora que, o aquest professor que... Llavors, clar, en principi, pues, la veu d'alarma de l'escola o dels mateixos pares, i si ja suposo la figura del psicopedagog a l'escola, no?, que també pugui orientar a quin especialista hauria d'anar.
Sí, podríem parlar... El ventall és gran, d'especialistes, és a dir, des del psicòleg clínic, el psicòleg escolar, el psicopedagog, el neuropsicòleg, el neuròleg... Possiblement, també és cert que si hi ha una sospita de TDAH, no només ens haurem de centrar en un d'aquests professionals, sinó que el que en diem és que el tractament és multimodal, és a dir, entra des del neuròleg, que possiblement és el que, o psiquiatre, fins i tot infantil, sí, que diagnosticarà i portarà el control de la medicació, a fins i tot el pedagog per fer tot l'entorn de reeducacions psicopedagògiques per, mm-hmm, doncs, intentar poder gestionar millor l'atenció des del psicòleg, perquè també no podem oblidar que els nens amb trastorn per dèficit d'atenció al final acaben acumulant altra simptomatologia relacionada amb que la seva tolerància al fracàs és molt baixa perquè constantment estan fracassant, constantment a l'escola se'ls hi crida l'atenció.
Exacte, són renyats amb una...
Aleshores, també són nens amb molta ansietat fins que no se'ls hi diagnostica el problema i, per tant, doncs, hauran d'anar segurament al tractament acompanyat de tot això, no? De molts professionals. Des de l'escola, com us arriba el diagnòstic? És a dir, hi ha hagut una veu de primera alarma, s'ha fet tots els passos que s'havien de fer amb aquests professionals, són uns pares que han entès, que és cert el que deies, Laia, a vegades costa molt fer treure la vena dels ulls dels pares, no? Però bueno, hem treballat, ho han entès, els pares també assisteixen a teràpia, és important això, els pares amb nens de trastorn per dèficit d'atenció necessiten ajuda per entendre com funciona aquest trastorn. D'acord, ja el tenim diagnosticat, us arriba el diagnòstic a l'escola, entenc que amb l'ajuda de l'EAP i el psicopedagog de l'escola o el psicòleg de l'escola, doncs podeu anar reutilitzant, però vosaltres sou les que acabeu treballant més hores amb aquests nens, no? No m'equivoco, amb l'aula d'educació especial.
Sí.
Què feu amb ells? Quines són les pautes que potser s'ha de seguir des de l'escola?
Jo penso que des de l'escola, en aquests nens sobretot, han de ser activitats molt pautades, que no durin massa, que siguin d'estones curtes, que els hi permetin, doncs, això, moure's, no? Com deies tu, Laia, combinar una mica mica l'activitat d'estar assegut amb l'activitat, de dir, doncs ara, mira, vés a portar tot això que hem fet, ho portes o vés als despatx a buscar unes fotocòpies, una mica intentar anar combinant...
Per tallar la dinàmica,
per tallar una mica la dinàmica de l'activitat que s'està fent, i sobretot activitats molt vivenciades, a veure, quan són més petitons, sobretot que puguin ser doncs, força manipulatives, que tot el que acaba de fer ho vegi registrat i que trobi un perquè, no?, del que allò que s'ha fet, no?, ho ha fet bé, doncs mira, ho podem anotar aquí en aquest full, no?, d'economia de fitxes, no? Jo penso que s'han de fer, doncs, amb aquests nens, no?, sobretot si se'ls treu de l'aula, perquè a dintre de la classe, doncs, s'intenta reconduir una mica, doncs, l'activitat com es pot, una mica, entre cometes, es fa a vegades els ulls grossos amb aquests nens perquè se li permeten coses que en un altre no se li permetrien, i amb ell, doncs, pensem que li podem donar un marge més, no?, perquè li costa realment, i és que no vulgui, és que no pot, no pot afrontar tot aquest temps d'espera o d'estar tan quiet, no?, en aquell moment, i més quan se l'atén més individualment, doncs com que ja se li fan doncs, unes activitats més concretes, en les que, sobretot jo, m'agrada molt doncs, que hi hagi molta participació doncs, a nivell corporal, no?, perquè treguin doncs, tot el que, si estem treballant a les síl·labes, doncs en comptes de picar-les amb les mans, les saltarem, si estem, a veure, no?, vull dir, tot que sigui molt vivenciat i que pugui fer servir el moviment, per exemple, no?
Que no sigui allò, aquella rigidesa.
Exacte, aquella rigidesa, aquella haver-nos de mantenir a la cadira, perquè realment és el que no poden, no? No poden estar...
Bueno, de fet, també són nens que necessiten una recompensa molt immediata o una felicitació molt immediata, no? Aquesta, igual que no es poden esperar al torn de paraula, tampoc poden esperar que tu els felicitis amb unes notes a final de trimestre, que ho has fet molt bé, no? És com una recompensa i una felicitació immediata. Pues molt bé, mira, avui t'has esperat a que jo et digués el teu nom abans de parlar. Clar, són nens que molts cops no surten de l'aula a rebre un tractament individualitzat, sinó que se'ls adapta una mica la modalitat dintre de la mateixa aula. La modalitat d'examen o la modalitat de pregunta, o això, no?, se'ls hi permet aixecar-se quan a altres doncs, se'ls hi demana aquesta quietud dintre la classe. Jo sí que el consell no és que tots els professionals de l'escola sàpiguen el trastorn, la problemàtica i com ajudar aquest nen, no?, perquè després ens trobem que ve el professor de català i no sap com actuar amb aquest nen, ve la professora de gimnàstica i diu que aquest nen és molt mogut, que li destorba tota la classe, que quan juga a futbol dona empentes, ve l'altre que fa extraescola, et diu que aquest nen no el vol extraescolars perquè sempre es baralla o no l'escolta, no? Llavors, que a vegades molts pares també són reticents amb aquest tema, no?, que sembla que si s'escampa que el nen té un trastorn, doncs és com dolent. En canvi, jo penso que quanta més persona sàpiga la problemàtica i sàpiga com ajudar-lo, doncs és millor pel nen. Que sí, no només ho sàpiga la tutora, no?
Exacte. Sí, perquè a més són conductes bastant disruptives a vegades a l'aula. I hem d'anar molt en compte amb com les treballem, aquestes conductes. I penso que està molt bé que fem aquesta crida també una miqueta, sobretot els professionals que potser ens dediquem més a l'atenció individualitzada i que per tant vivim molt més de prop la problemàtica, doncs que la puguem explicar i que anem tots a una a l'escola, no? Perquè també a vegades costa fins i tot la comunicació amb aquests pares, perquè al principi aquests pares també se senten atacats quan tu els expliques que pot ser un trastorn per dèficit d'atenció. El primer que senten és, m'estàs dient que jo no he fet bé la meva feina? Estàs dient que jo no he educat bé el meu fill, que he sigut massa permissiu? Aleshores, si tots anem a la una, potser les coses són una mica més fàcils, no? Però és difícil, no? A vegades les mestres d'aula ordinària en tenen 25 i potser falta, queixem-nos una mica, no? Sí. Potser falta formació, potser falta que ens donguin estratègies,
el que ella comentava, no? És molt fàcil a l'atenció individualitzada picar les síl·labes en comptes d'amb les mans fer saltirons, no? Però clar, no pots posar 25 nens en una aula a fer saltets perquè ell ho necessiti. Clar. O no faràs, va, tu amb salts, l'altre picant i l'altre, no sé, escrivint, no? Llavors, clar, jo trobo que sí, a l'aula ordinària és molt més difícil atendre aquesta tipologia o aquests símptomes que presenten els nens amb hiperactivitat. Falta formació, sí que falta formació, però bueno, per això també suposo que hi ha una psicòloga a l'escola o una psicopedagoga, no?, que suposo que és l'encarregada també de difondre els trastorns. No?
La relació amb vosaltres com a professionals que treballeu aquests nens, la relació amb els professionals externs que també treballen aquests nens, des del neuròleg o el psiquiatre o el psicòleg o el reeducador, la creieu essencial?
Home, i tant, jo penso que el treball en xarxa de tots els professionals que intervenen amb qualsevol dificultat que tinguin tingui el nen, per petita que sigui, s'ha de fer, s'ha de dur a terme, s'ha de comunicar, perquè si no anem tots a la una no anem bé. O sigui, necessitem la informació que donem des de l'escola, que és bàsica, necessitem la informació de la família, sobretot, i dels professionals que la tenen, i tots anar cap a una mateixa direcció, si no, no podrem ajudar el nen, que és el que realment volem, perquè el que ens preocupa és el nen, i el volem ajudar amb ell, i a la família, evidentment, també, no?
No, i que si hi ha aquests professionals que ens poden ajudar, demanem-los ajuda. Vull dir, si tenim el psicopedagog, si tenim el neuròleg, què puc fer jo com a mestra a la classe ordinària? Tinc el psicopedagog que em pot donar idees.
Si us sembla, passem a la dislèxia. Ens queden moltes coses, per parlar del trastorn per dèficit d'atenció. Sí. Si voleu afegir alguna més, perquè realment hi ha molt tema que parlar. Fins i tot, doncs, podríem parlar-ne un altre dia, perquè aquí també ens en podríem parlar, doncs, de l'ESO, que comencen a aparèixer trastorns relacionats com el negativisme desafiant, hi ha trastorns de conducta, etcètera, no? Vull dir, crec que ens podríem allargar molt més, però si us ve de gust, toquem una mica dislèxia i deixem allò per aprofundir amb més... A mi m'agradaria molt, jo us ho llenço, m'agradaria molt preparar un programa amb les dues mestres de primària, però també m'agradaria amb dues mestres de secundària, dues professores de secundària, perquè crec que la feina que vosaltres feu a primària no té res a veure amb la que s'ha de fer a secundària, i que jo crec que seria interessant, també de cara als pares, veure com evoluciona fins i tot el trastorn. Aleshores, quedeu convidades ja per un altre dia. A part de que us espero també, ja us aviso ara, un altre dia per parlar d'una manera més... Avui parlarem d'un trastorn de lectoescriptura, que és la dislèxia, però més normalitzada, d'una manera més de com accedim a l'aprenentatge de la lectoescriptura, i que per això també convidarem a una professional que ja desvelaré el nom, o sigui, ja desvelaré a què es dedica aquesta professional, però que és un nom que molts pares, quan els mestres diuen potser hauries de portar el nen, diuen a què? Però bé, ja en parlarem d'aquest. També us convido a un tercer.
Perfecte.
Molt bé.
Si us sembla, passem a la dislèxia. La dislèxia és una deficiència de lectura, de l'escriptura i sobretot d'aprenentatge. El que sí que sabem de la dislèxia és que no tenim cap base neurològica on puguem veure que aquell cervell funciona diferent que el dels altres nens. És a dir, així com amb el TDAH sí que sabem que és una deficiència de connexions neuronals, aquí no estem segurs de què passa amb la dislèxia, sinó que hi ha nens que no accedeixen a una correcta assimilació del llenguatge escrit, perquè una altra cosa serien dislàlies, disfàcies, escrit. També, ja ho hem dit abans, diuen que afecta entre un 5% i un 7% de nens a les aules. La dislèxia s'ha posat... Potser ara està més de moda el trastorn... Dic de moda i ho dic amb un to despectiu, Perdoneu-me, però ho dic amb un to despectiu, perquè a vegades els psicòlegs també som una mica torrepunyetes, tots plegats, Perquè ara ens inventem una paraula i vinga, la utilitzem per tot arreu. Però sí que es va posar potser més de moda. Fa uns anys tots eren dislèxics, ara tots són dèficits d'atenció, però és que no tots són dislèxics, No tots són dèficits d'atenció. Hi ha dislèxics i hi ha dèficits d'atenció, purs, però no tots, no? Aleshores, moltes vegades davant de la dislèxia potser és més escandalós i més preocupant, perquè comences a notar els símptomes cap a primer d'educació primària. No es pot diagnosticar fins a segon. Això és el que també recomanen, perquè com ja us he dit que us convidaria, parlarem del procés d'adquisició de la lectoescriptura, i abans dels 7 anys nosaltres no tenim encara la base prou sòlida per dir que no funcionem llegint, no? Però es detecta això a primer i segon, o es comença a detectar, i és algo que sí que inquieta, no? Perquè, per la vostra experiència, què és el que més us sorprèn del nen dislèxic, o el que us fa cridar l'atenció?
Bé, jo el que observo, sobretot en el nen dislèxic, és que és un nen que té molta dificultat per decodificar el codi escrit, és a dir, a l'hora de llegir té moltíssimes dificultats. En canvi, té una molt bona comprensió lectora i té una bona capacitat intel·lectual. Aleshores, veus que és un nen que està, doncs, a segon de primària, si abans jo penso que no, perquè fins a que no acabem el cicle inicial no podem dir, doncs, que els nens, doncs, poden anar adquirint la seva mecànica lectora a nivell maduratiu, vull dir, cada nen aprèn a llegir, doncs, al seu ritme, no? Igual que el caminar, no? Hi ha nens que caminen a 10 mesos i hi ha nens que caminen a 15, doncs el procés lector també, doncs, cadascú l'adquireix a mesura que ell va madurant, no? Però arriba un moment, no?, que quan veus que hi ha aquesta dificultat molt exagerada, però és que ha de ser molt exagerada, que li costa molt lligar els sons per compondre una paraula i que fa tots els esforços i no se'n surt, no? Llavors dius, ep, aquí potser passa alguna cosa. És important veure que només se centra en això, perquè són nens que en les habilitats bàsiques d'aprenentatge penso que no tenen problemes, no tenen problemes de memòria, d'atenció, de percepció. Totes aquestes habilitats les tenen bé, no només, només el problema rau en aquesta decodificació, no? M'agrada aquesta paraula, no? Del codi escrit.
Una de les coses que ens criden és que es deixen lletres, no?
Exacte.
Quan escriuen, o inverteixen.
Inverteixen. Sobretot es deixen moltes lletres, no? I llavors el que escriuen no s'entén pràcticament, eh?
Sí, perquè també hi ha
la lletra una, també queda
hi ha una
com...
pobresa motriu, no? També
exacte,
amb aquests nens de
sí,
la motricitat
nivell,
fina.
Sí, 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 sí. A més, la lletra és força inintel·ligible, jo diria, i a nivell de traç i tot també tenen bastanta dificultat, i bé, però quan ells escriuen, no? Llavors a un nen dislèxic el que no se li pot dir mai és doncs que malament ho has fet, no? Llavors el que has de fer és a nivell oral, no? I tu què has escrit, no? Aquí, per exemple, llavors ells t'ho llegeixen i t'ho diuen perfectament, amb totes les lletres quan se n'han menjat moltíssimes. Però alerta, nens dislèxics purs? Penso que n'hi ha pocs.
Molt pocs.
Molt pocs.
Jo comparteixo l'opinió de la Imma.
Sí,
molt pocs.
Totalment, sí.
El que hi ha és nens amb dificultats per, o més lents a l'hora d'adquirir la lectoescriptura, i aquí em sortiria aquella vena, la Laia ja comença a riure, ja sé el que dirà. Em surt la vena obsessiva dels digital natives, sí, que estic convençuda que en el moment que canviem la metodologia i l'adaptem al cervell d'aquests nens, desapareixeran la meitat de problemes en l'adquisició de la lectoescriptura. El que passa que encara anem amb el mètode Rosa Sensat i nosaltres ens va funcionar, però aquests nens ja no els hi funciona. Van per un altre camí i bueno, insisteixo, però és veritat, purs, dislèxics purs, n'hi han
molt pocs.
Jo en conec dos purs.
Jo també en penso.
Dos. I són familiars. És curiós, perquè també és cert que una quan comences a veure aquestes coses amb els nens, em nego, també em nego a llegir els símptomes que ens poden alertar a l'edat de 3 a 6 anys, perquè són símptomes tan absurds. Per exemple, diuen dificultat per tancar-se el botó o pujar una cremallera. Tots els nens a 5 anys tenen dificultat per cordar-se el botó i pujar una cremallera. Vull dir, em negaria això. Me n'aniria més a marcar els símptomes a partir dels 6, 7 i sobretot 7, jo 7-8,
sí, sí, no, sí,
abans...
7-8.
Uf, abans jo no sé. I és això, l'inversió de lletres, el confondre l'ordre, els números també, és a dir, també hi ha aquell problema espai-temps, a l'ahir, avui, el demà, no? El gener, febrer, març, tampoc no, però també de forma molt exagerada, i són molt, jo coincideixo que són molt pocs els nens que pateixen dislèxia. Oralment són bons, a més, aquests
oralment
nens.
Oralment són bons, sí, sí, i si se'ls hi passa un test d'intel·ligència, el seu coeficient intel·lectual és alt, és mitjà alt.
Sí.
Això és curiosíssim.
Sí. Sí, sí, de fet, fas bé, és a dir, la dislèxia és una deficiència, és que no és ni un trastorn, és una deficiència en l'adquisició de la lectura que no va en absolut relacionada amb el nivell intel·lectual, amb el potencial cognitiu. És a dir, és que ells processen el llenguatge escrit d'una manera diferent. Abans, quan deia allò del do, quan he fet la introducció, és veritat que es parla que l'Albert Einstein ho era. De fet, hi ha una pàgina que tampoc, perdoneu la meva memòria avui estic espessa, hi ha una pàgina a internet que fins i tot pots veure tots aquells personatges cèlebres o relativament importants o famosos que ho han sigut. Fins i tot es parlava, és cert que el Bush fill, el que havia sigut president dels Estats Units, era dislèxic i, de fet, el tractava l'Estilés, la Montserrat Estilés de Barcelona, que és una eminència amb dislèxia. I perquè jo plantejava a l'inici, no?, aquest do, no? Això també ho podem apuntar i el pròxim dia, quan vingui aquella professional que us dic que ens aclarirà moltes coses, preguntar-li que... Diuen que es basa en el fet de que els nens dislèxics s'assemblen molt també als nens digital natif amb el tema de que poden veure una mateixa forma des de tots els angles possibles i que, per tant, la P, la B, la D i la Q són exactament iguals, la mateixa figura per ells. I el fet de poder veure d'aquesta manera doncs, des de tots els angles i girar les coses és el que els hi permet aquesta obertura de ment, diu la llegenda, que amb aquesta obertura de ment d'imaginar-se que les coses tant damunt com davall, com que poden, aquesta incapacitat de l'espai-temps de baixar, pujar, dreta, esquerra, va ser el que li va donar la idea a Einstein per poder resoldre la teoria de la relativitat. El fet de poder pensar que les coses baixen, i baixen perquè tenen un pes, perquè ell el veia d'un cantó, el veia d'un altre, aquesta obertura de ment. Aleshores, estaríeu d'acord que potser són nens que més que una deficiència, potser, perquè tu apuntaves, Imma, és a dir, hi ha un tema de que oralment són bons, de que amb totes les altres habilitats ells són bons. Potser és... Ara vaig arriscar-me molt, eh? Podeu debatre'm, eh? Hi ha milions d'estudis, però canviant la metodologia, aquests nens funcionarien? És a dir, deixem-nos l'escriptura. Per exemple, una de les coses que els tortura molt als nens dislèxics és la cal·ligrafia. Estem parlant de que nens amb 8 anys els estem fent escriure a mà. És dislèxic. Vosaltres, com a professionals, com veuríeu que entréssim en una classe i diguéssim, aquest nen que és dislèxic, n'hi ha dos o tres per escola, eh? És el que dèiem molt. Escolta, des dels 8 anys que agafi un ordinador, que no passi pel procés de lletra lligada, per exemple.
Uf, jo és que...
Sempre es provoco, eh? La Laia sempre provoco.
És que el problema també és que moltes proves per mesurar la intel·ligència són orals. Uh-huh. Llavors, és normal que si aquests nens no tenen problemes a nivell oral, les proves surtin altes, no? Perquè a més són nens que tenen una riquesa de vocabulari bastant àmplia, són nens molt orals i moltes de les proves psicològiques, pues, són orals. A part de que, clar, on veiem que fracassen aquests nens? A l'escola. Per què? Perquè la majoria d'assignatures a l'escola entren per via escrita. Llavors, ells... és on fracassen perquè tot ve per llibres, tot ve escrit. Llavors, clar, això de que puguin girar les lletres que no... És possible, suposo que falta investigació, no? No ho sé.
I això, no? I és molt provocador que un nen que és dislèxic no demanar-li lletra lligada i demanar-li les tasques a través de l'ordinador ja a 8 anys?
És clar, jo no ho sé, això potser és molt aviat, no? Perquè jo penso que el mínim l'ha de tenir, no? Un mínim de saber una escriptura per posar i baixar a comprar el pa. Mínim, no? A mà. No ho sé. El que passa que, clar, sí que és veritat, no?, que el que estem dient, aquests trastorns o aquestes problemàtiques necessiten una adaptació. Potser sí que és bo que aquests nens amb dislèxia se'ls adapti. De quina manera? Que ho facin amb l'ordinador.
Uh-huh. Sí, que l'exigència... És que, clar, amb ells a nivell escrit no se'ls pot exigir res, perquè és que no poden fer-ho. Llavors, potser sí que l'ordinador seria una eina, però com que són petits, i clar, a veure, 6, 7 anys, no sé, o 8, no? Que ara els veiessin allà un amb l'ordinador, l'altre no té l'ordinador, no?
Sí.
Amb una classe, jo no ho veig, una mica... Però sí que el nivell d'exigència, sapiguent les dificultats que comporten, doncs, no sé, no? Passar-ho per una mica per un sedàs, no? I doncs tu, això, doncs, ho faràs d'aquesta manera, no? O,
i utilitzar molt, potser, això, no? Més el tracte oral.
Oral, sí, sobretot, sobretot.
I amb la memòria...
I quan se'ls fa proves, sobretot respostes tipus test, amb creuetes, que no se'ls hi faci
també
escriure el redactat, no? Aquest redactat se'ls ha d'estalviar perquè per ells, pobres, els hi és una tortura, no? Bueno, pobres, sí. No? Se'ls hi fa passar una mala estona perquè és que no...
Molt bé, doncs això, hem fet quatre pinzellades sobre el TDAH, perdoneu que ho digui així perquè es diu així, per abreviar-ho, i la dislèxia. Segurament no és prou tot el que s'ha parlat, i és veritat, hem fet pinzellades, però sí que crec que d'alguna manera hem començat a introduir temes per la reflexió de tots plegats, de professionals, de pares, professionals de la salut i de l'educació, doncs sobretot amb el fet del sobrediagnòstic i de la mala utilització d'aquestes paraules, i també potser hem pogut ajudar pares a entendre que de cara a l'escola no són processos fàcils poder ajudar aquest tipus de nens. Tenim molts nens a les aules amb molta diversitat de maneres de fer, però que sí que hi ha metodologies, sí que hi ha ajudes, sí que hi ha... que es tenen en compte tots aquests problemes i que, per tant, se'ls hi don resposta, no? Així que res, agrair-vos moltíssim la visita que m'heu fet avui aquí a l'habitació dels pares. Us espero, ja us ho he dit, us robo dos programes més, eh? Ja els muntarem. I bé, moltíssimes gràcies, Laia, per repetir.
A tu, per convidar-me.
Ja ho saps, això. Sí. Aquesta habitació, als nens no està oberta, però a vosaltres, sempre.
Perfecte.
Imma, gràcies per venir per primera vegada. Espero que
gràcies,
repeteixis. I bé, a tots vosaltres, com sempre, donar-vos una miqueta de bibliografia. Trastorn per dèficit d'atenció, repeteixo, Fundació Alana, fan una feina boníssima. I a més són grans professionals i que totes aquestes cosetes que hem anat posant sobre la taula, ells fa temps que les se les discuteixen discuteixen ni se les pregunten, i és una molt bona opció per, bueno, encarar una miqueta aquest trastorn. Llibres que podríem citar. Si ens estan escoltant professionals de l'educació, doncs podríem citar El alumno con TDAH, Guia pràctica para educadores, del Mena i el Nicolau. I per pares, TDA, Guía de Tratamiento para Padres, de l'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Estats Units. El meu anglès deixa bastant que desitjar. Per què us dic que aquest llibre està traduït al castellà? Possiblement on més estudis s'estan fent i on més en saben d'aquest tema és Estats Units i probablement França acompanyat d'Anglaterra. França, a més, té una tradició pedagògica important a les esquenes i bé, penso que està bé doncs, tenir-lo en compte. I un tercer, Trastorno por déficit de atención y o hiperactividad, de l'Alberto Fernández i la Beatriz Calleja. Fins aquí, com sempre, repetir-vos que esperem els vostres mails, que ens encanta rebre'ls, donar moltes gràcies a aquella gent que ja ho ha fet i re, la direcció de mail és radio@sansaloni.cat. Repeteixo, radio@sansaloni.cat. També recordar-vos que tenim oberta una pàgina al Facebook que es diu l'Habitació dels Pares. Allà podeu deixar tots els comentaris que vulgueu, ens podeu donar idees per fer amb els vostres fills, jocs, fins i tot exposar-nos experiències que heu tingut, frases divertides, comentar el programa, si us ha agradat, si no us ha agradat, temes que us agradaria tocar. Bueno, vosaltres mateixos, com sempre, la porta és oberta per vosaltres. I res, despedir-me. La Núria Lleonart, jo us dic adéu i us espero dimecres que ve. Per cert, abans de marxar, repetim el divendres de 10 a 11. Fins aviat.